Les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, amics. Benvinguts un altre cop al programa Debat a Bat. Avui parlarem amb mossèn Ramon Prat, director de l'IREL, amb motiu de la celebració del 25è aniversari d'aquesta institució. Gaudiu aquesta entrevista.
Perdonar als germans que ens han ofès. Vet aquí una obra de misericòrdia que Jesús deu apreciar molt, perquè moltes vegades en el seu evangeli ens la demana. En el mateix Pare Nostre, perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. També torna a aparèixer en el sermó de la muntanya. Ell mateix condiciona el seu perdó a que primer nosaltres perdonem els germans. També en parla, i amb vehemència, en la paràbola del servent despietat, quan ens avisa que, així com nosaltres actuem amb els germans, actuarà ell amb nosaltres. Veiem, doncs, que és un assumpte important, decisiu. Ell devia saber que per nosaltres era difícil. Per això ens dona el seu Esperit Sant. A ell podem acudir per demanar-li que ens doni els seus sentiments de compassió, perquè amb ells podem perdonar quan per nosaltres sols ens seria molt difícil. Diu l'Església en el seu catecisme que no està en el nostre poder deixar de tenir present, deixar de sentir el dolor per l'ofensa. Però sí està en el nostre poder pregar i demanar l'ajuda de Déu. Només ens queda acudir a la pregària, acudir als sacraments i demanar l'Esperit Sant que ens doni els mateixos sentiments que va tenir Jesús, sentiments de compassió, sentiments de perdó. Al final, ell ens dona el mateix que ens demana, el seu perdó. Senyor, gràcies per aquest do, el do del perdó.
Notícies del Bisbat.
Comença la segona edició del cicle Matrimoni i Dret Canònic. Aquest passat 6 d'octubre, a la Sala Magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, ha tingut lloc la primera de les conferències del cicle Matrimoni i Dret Canònic, organitzat per la secció de Ciències Jurídiques i Econòmiques d'aquest institut, en col·laboració amb l'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida, té com a objectiu donar a conèixer les modificacions legislatives en relació al matrimoni promogudes pel Papa Francesc. La primera conferència ha anat a càrrec de mossèn David Codina Pérez, secretari general canceller i defensor del vincle del Bisbat d'Urgell, que ha versat sobre els principals supòsits canònics dels quals es pot plantejar una nul·litat matrimonial. Les següents conferències seran el proper 3 de novembre i el dijous 1 de desembre a 8:15. Entitats cristianes reivindiquen el treball digne. Amb motiu del Dia Internacional del Treball Digne, aquest passat 4 d'octubre, ha tingut lloc a Lleida una xerrada col·loqui organitzada per les entitats de la Delegació de Pastoral Obrera. En la seva ponència, mossèn Joan Valls, delegat de Pastoral Obrera, ha exposat la posició de l'Església en defensa del treball decent, basant-se en la seva doctrina social. Després d'un diàleg per part dels assistents, s'ha conclòs en la necessitat de posar en el centre de les relacions laborals a la persona i no els diners. En aquest sentit, els bisbes de Catalunya han donat suport a les delegacions diocesanes de Pastoral Obrera, tot recordant el compromís que tota la comunitat cristiana ha de tenir perquè tothom pugui aconseguir un treball decent en condicions de llibertat, equitat, seguretat i dignitat humana.
L'entrevista.
Déu vos guard, amics. Benvinguts un altre cop a l'entrevista del programa Debat a Bat. Avui tenim amb nosaltres a mossèn Ramon Prat, que és director de l'IREL i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Imparteix classes a l'IREL d'introducció a la teologia, síntesi teològica i teologia pastoral. Ha escrit vora 200 articles i 19 llibres. I fa 25 anys que dona classes a l'IREL, correcte?
Que vam començar, sí, sí, 25 anys.
Benvingut, mossèn Ramon.
Sí, no, no, realment, mira, això, l'Israel va néixer en un cafè que van fer tres persones, el professor d'història, el catedràtic de història contemporània, doctor Manuel Lladonosa, un jesuït, el pare Estanislau Balançó, el cel sigui, perquè ja va morir, i un servidor. I ens van posar la pregunta de si ens semblava bé que la separació que hi havia entre la fe i la cultura. Allí vam decidir, doncs, que havíem de fer ponts. I ha estat el que ens ha acompanyat 25 anys d'aquest cafè a sortir el que avui és l'Israel. I ara, al cap de 25 anys, celebrarem un replà per continuar la feixuga caminada, però un replà d'alegria i de joia, sí, sí.
O sigui que vosaltres, en aquest cafè, el que vau somiar era fer ponts entre fe
i cultura.
I cultura.
És a dir, que hi havia una gran riquesa en la cultura. No diguem la riquesa de la fe, però que no hi havia contactes.
Però això s'ha ampliat.
Bueno, vam començar amb això i vam crear primer un centre cultural cristià vinculat a tots els que hi ha a la Iglesia Catòlica a nivell del món. Després, això va ser l'any 92, el 91 vam coure, el 92 es va fer el decret de creació. El 96, després del Concili Tarraconense, va començar l'Institut Superior, per això tenim grau i màster. El 2000 vam obrir a formar agents de pastoral i hem anat creant seminaris. I ara estem aquí. És un gra de mostassa que s'ha convertit en un arbre amb moltes branques.
Vosaltres en algun moment vau arribar a pensar que això es convertiria en un projecte d'aquesta envergadura?
No, no. Nosaltres vam començar amb una cosa molt discreta, que era fer cicles que primer investigàvem i oferíem a la gent. Amb sorpresa nostra, al cap d'un any, quan vam oferir el primer cicle, ens van aparèixer 120 persones. Vam descobrir que allò que semblava dormit estava molt viu al cor de molta gent. I hem anat responent, i cada cosa ha vingut al seu moment. L'Institut Superior també va ser un discerniment molt difícil, perquè a Lleida no tenim massa recursos. Però vam ser capaços de dir, vinga, endavant, i anirem responent. I així hem anat fent. I avui estem aquí.
Com se li dona forma a un projecte d'aquestes dimensions?
Bueno, hi ha una metodologia molt important que la diu el mateix Evangeli, diu: conec les ovelles, em coneixerà a mi i dona la vida. Conec la gent, em coneixen a mi com un seguidor del Cris i dona la vida, han estat atents als signes dels temps, a les demandes de la gent, atents a les crides de l'Evangeli, i anar fent sobre la marxa, sense calcular. Perquè si calculéssim, mai hauríem creat l'Institut Superior, amb els recursos nostres. Però avui veiem que, una mica com Abraham, que diu, fiança de Déu va sortir sense saber on anava, nosaltres vam sortir fiant-nos de Déu sense saber on anàvem, però amb una orientació que era fer ponts.
Però inicialment no estàveu vinculats a la universitat?
No, sí? No. Inicialment era un institut creat pel bisbe Ramon Malla, que es va fiar de nosaltres i va dir feu. Llavors ell va fer el decret l'any següent, el 92, i per tant van començar això com un espai no reglat de cicles de conferències, seminaris, que la gent poguessin venir tal com són i trobar resposta a preguntes que ells plantejaven. I nosaltres assumir preguntes que la gent ens plantejava. I aquest grup de 12 persones que vam organitzar de seguida els tres, perquè vam veure que érem tres homes i al món també hi havia dones i altra gent i tal, i vam fer un grup de 12 que hem fet una recerca mensual durant 25 anys i aquest és l'espai on hem anat obrint camins, tancant-ne quan una cosa s'havia acabat, i anem fent... Però la música de fons és... Hem sortit, com Abraham, amb un desert difícil, perquè està per explorar, sense saber on anem, però fiant-nos d'aquest impuls de Déu que ens havia donat els tres.
I així, any rere any, arribem ara a l'any 25è.
Sí, que ara...
Que estem de celebració.
De celebració, però aquí veus, aquí seguim el Papa Francesc. Aquí, a part del mossèn Bernaus, el gran poeta que vam tenir aquí, que té aquell poema tan bonic, diu, noces d'or, noces d'argent, dos replans d'una pujada, on reprendre novament la feixuga caminada. Tenim un replà i una pujada. Llavors, el Papa Francesc ens diu quan val la pena festejar, celebrar. I això ho explica molt bé Evangelii Gaudium, quan parla de... posa aquestes paraules tan boniques. Primerear, diu, que és una paraula que no existeix al castellà. Ser el primer d'obrir camins. Involucrar-se, vol dir obrir camins, però mullar-te allà dins. Tercer, acompanyar, no teledirigir, no marcar una dictadura o un protagonisme, sinó acompanyar, fer-nos companyia, caminar junts. Quatre, fructificar, produir algun fruit, i de tant en tant parar i festejar. Nosaltres fem això, però hi ha hagut primerear. Primerear en castellà, que és una paraula nova, obrir un camí davant d'un problema nou, aquesta distància entre la fe i la cultura. Quan la cultura ve de Déu i la fe també, què ha passat aquí? Segurament que hi ha actituds clericals que no ajuden a fer ponts entre la fe i la cultura. La Iglesia sí, el clericalisme no. I llavors això, vas caminant i cada situació te'n porta en una de nova. I estem aquí. I ara aquest any sí que veiem que no ens hem de dormir amb una autocontemplació, perquè està tot agafat amb fils. Això funciona, però agafat amb fils. Un temps de silenci, de tornar a mirar la realitat, tornar a mirar el que Déu ens demana, i al final d'aquest curs farem una nova represa d'aquesta institució, que era un petit gra que s'ha fet molt gran, amb moltes branques, però que hem de vigilar que no ens morim d'èxit.
Quin ha estat el teu paper?
Bueno, jo saps què passa? Que sempre he viscut a la frontera entre els creients i els no creients, des dels 15 anys. Soc del maig del 68 i la meva generació és la que va trencar amb l'Església. Jo em vaig quedar sol. I he viscut 47 anys a la frontera amb gent agnòstica, atea, i dins de l'Església, per suposat, amb els meus germans en la fe. Llavors he estat sempre allí, no? Llavors, el meu compromís radical és que fer aquests ponts. El dia de l'ordenació, això no ho he explicat a poca gent, un dels millors amics no va poder venir, un anarquista... dirigent que va ser cap de serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, em va fer portar una carta i després de dir que em felicitava i tot això, no sé com te faràs tu sol per no acabar destruint les esperances dels pobres. Un atac tremendo a l'Església. I ja sé que tot això em diràs que és fals, que ho havíem discutit moltes vegades, però no sé com tu faràs per no acabar frustrant. I acaba amb un crit que m'ha acompanyat sempre. Quan entre els cants de la multitud experimentis la joia d'entregar-te al Déu en què tu creus i estimes, pensa en els que, com jo, clamem en el desert. Mai. Aquest dia vaig prometre que mai me separaria dels agnòstics ateus, però des de la fe joiosa, perquè als 15 anys descobreixo el Crist, és qui m'ha donat l'alegria de viure. He passat moltes proves a la societat civil perquè aquesta fe no la toleren, consideren acabada, i aquesta els hi molesta, entre cometes, perquè no quadre amb la crítica que fan. I a dins de l'Església també, perquè quan fas això consideren que no ets prou fidel al sistema establert. I he viscut sempre aquí, però t'asseguro que s'hi està molt bé.
Llavors, ja concretant en tu, en la teva vida de fe, quin impacte ha tingut aquest caminar amb l'Irel, aquest crear aquesta obra?
Bueno, primer era engegar un projecte amb il·lusió, encarnar-me. Després han passat moltes proves. Ara, l'any passat, a final de curs, vaig passar una prova molt dura. És a dir, he estat provat contínuament, contínuament. És a dir, encarnar-me, passar proves, elaborar-les i ressuscitar. Però no com un cercle viciós, sinó com una espiral que vas penetrant. I m'ha ajudat molt, al mateix temps que feia un servei a molta gent, perquè no hi ha hagut una direcció, diguem-ne, aquella que va marcant com un director que dona feines i tal, sinó caminar junts, avançar junts. Aquest caminar junts, el mateix temps m'ha fet verificar que aquella intuïció dels 15 anys, quan descobreixo el Crist, que molta gent se'n va separar, perquè ho l'estan esperant, tanta gent l'està esperant, i que no hi ha camins, no hi ha ponts, no? Perquè l'Evangeli brolli la vida i la vida arribi a l'Evangeli. Doncs ha estat una experiència, una mediació de molta gent que m'ha fet descobrir que això és possible i viable. I, per tant, al mateix temps que feia el servei, la meva fe, el meu encontre amb Crist, el meu amic de l'ànima, amb qui que ha donat sentit a la meva vida i que ha anat creixent dels 15 als 70 anys, han passat bastants anys, no? Doncs ha estat al mateix temps que feia un servei a fora, una alimentació interior d'aquella intuïció profunda de la trobada amb el Crist.
Aquesta espiral de la que parlaves, sí. Tots sabem que no és regular, que hi ha vegades que s'allarga per aquí o s'estira o s'arronsa per allà. Quin és el moment que tu recordes que hagi sigut més difícil per tu?
Final del curs passat.
O sigui, que ara m'han hagut de passar 25 anys...
El regal dels 25 anys ha estat la prova més dura, però que també vaig elaborar, com he fet sempre, l'encarnació porta a la crucifixió. Llavors, la crucifixió, si et quedes només en el negatiu, allí et quedes, però hauria tirat la tovallola moltes vegades. Però ara ja sé que la crucifixió, que ve de l'encarnació, si no fas res, no tens problemes. Hi ha gent que viu molt feliç perquè mai fa res. Si fas, t'equivoques, o bé hi ha gent que envesteix. Llavors, aquest moment de crucifixió, si et quedes allí, no t'amargaries. Però si tornes a mirar l'Evangeli, i clar, el moment que vaig mirar el Crist crucificat, que moria a la creu, que ningú el va consolar, que no tenia ningú. Els crucificaven nus, ni roba portaven. I vaig mirar el meu i dic, però si el meu fa riure. Llavors comences a reaccionar i retornes al primer amor. Jo dic, el primer amor és aquella primera vegada que t'adones que el cristianisme no són unes idees, per boniques que siguin. No són unes normes, per boniques que siguin. No és la part també negativa que hi ha pogut haver a la història de la Iglesia, de comportaments, pues, que jo, les croades, la Inquisició, quan la Iglesia s'ha venut al poder econòmic, etcètera, etcètera, o la pederastra als nostres dies. Això hi és, perquè on hi ha éssers humans hi ha aquestes coses. Però hi ha un tresor a dins, que si no hi hagués hagut aquesta Església, jo no me n'hauria enterat. Llavors, clar, aquest seguiment del Crist en Església és el fil vertebrador que m'ha acompanyat tota la vida. I al final, aquest estiu, elaborant-ho amb diferents circumstàncies que he tingut, no només he tornat a allò d'abans, estic millor. En aquest moment, estic millor. Malgrat que físicament, pel càncer, doncs, estic amb les meves limitacions, tot i que ara està molt tranquil el càncer, i sembla que no hi sigui, igual està curat, ja no ho sé. Però vull dir, quan te poses a fons, vas al fons, i no et quedes en les batalletes, les anècdotes, les lluites de poder, els ressentiments, sinó tornes a mirar l'Evangeli, aquella dificultat es transforma en una oportunitat. Mira, aquest estiu, allí estant a Anglaterra, la parròquia que vaig sempre, m'han demanat que fes un articlet. I vaig fer aquest. Transforming the difficulty into a positive opportunity. Transformant les dificultats dins d'una positiva oportunitat. Doncs ha estat una oportunitat. I ara, en aquest moment, amb tots els límits biològics i mentals i tot el que vulguis, jo me siento rejuvenecer, diuen en castellà. Sí, bueno, aquest Crist...
Ser positiu és una de les coses que potser en aquesta societat ens cal.
No només positiu, la fascinació pel Crist. Si no és jo que ho he arreglat. Tornes a mirar el Crist i reconstrueixes. Si no és un esforç voluntarista, diuen, pobre de mi, què vols que faci? Als 70, quasi 71 anys de seguida, doncs amb molts condicionaments i tantes coses que ara no és el moment d'explicar-ho, què puc fer? Pues seguir fidel amb una línia de fons que arranca als 15 anys, el dia que descobreixo que el Crist no és una idea o unes normes, sinó una persona, el crucificat i ressuscitat, que no em deixa sol, sinó que si li obres la porta et dona la seva llum i la seva força, el seu esperit, i això m'ha acompanyat tots aquests anys. I m'ha permès que aquest criteri de funcionament m'hagi acompanyat fins avui, i ara em segueix acompanyant. Ara estic en un moment de petita resurrecció, encara amb molt dol i molt dolor, perquè les coses no s'arreglen en 24 hores i en un moment. Però ja tornar a encarnar. A punt d'acabar un llibre, vaig escrivint articles, acullo moltes persones, i sobretot me sento un privilegiat. Perquè, clar, veig els meus amics que han triomfat, jo tinc amics metges tots, que jo volia fer medicina, però vaig anar al seminari un dia resant. Doncs ara se jubilen, i molts estan allà bé els famosos del món. I, bueno, han triomfat, però vull dir, em diuen ara, agnòstics. Un, hi ha un que em va dir una expressió, és el millor amic que jo tinc, un agnòstic, psiquiatre, diu, Ramon, no deixes lo que eres, lo necesitamos.
Ramon, si et sembla, tornem a parlar una mica de més de l'ideal.
Sí.
D'aquesta 25a celebració. Engegareu el 25è cicle de conferències.
Exacte, sí.
I en 25 anys mai havia fet la ponència inaugural,
no.
Ningú de la casa, i aquest any te l'han encomanat a tu.
Un servidor. És perquè la idea era portar sempre algú de fora. Després col·laboraven tots, i n'he fet de conferències, però mai la lliçó. I aquest any me van dir per unanimitat el vicerrector de la universitat, perquè ho muntem el representant de l'IAI, la Montse Macià, després el de la Fundació Joan Maragall i el Josep Maria Forner de l'IRAL, me van dir, ho has de fer tu. I llavors, home, no, perquè hem portat sempre de fora. No, aquest any te toca tu. I, bueno, diguem una condició, que vosaltres feu les altres. I ho vaig assumir, però ells faran les altres conferències del cicle de 7 conferències que farem sobre la celebració, celebrar.
Bé, doncs ens estem quedant sense temps. Llavors, doncs, convidem a la gent que vulgui participar de la teva conferència, que anirà sobre donar gràcies.
Sí, celebrar, la lliçó inaugural, celebrar per donar gràcies.
Celebrar per
explicaré
donar gràcies.
Explicaré el concepte de celebrar i explicaré per què. I donaré 10 raons reals, vitals, per les que podem donar gràcies, no superficialment, no? I llavors, que es resumeixen en una, Així acaba la lliçó inaugural, que està editada, i la donarem a tothom que participi a la lliçó inaugural, la donarem editada. És el gra de mostassa. Un cafè de 3 persones, que estem d'acord els 3, un laic, un religiós i un prevere, que no ens hem de resignar, ni ens hem d'enfadar, sinó obrir, i aquell gra de mostassa avui porta amb aquesta situació, i a mi escriure l'últim llibre, que el títol el recorda Déu. He fet un esforç aquest estiu, i mira, és la meva herència. Si ara em morissa, aquest text, aquest llibre, deixa exprimit el que he trobat a la vida.
I ja per acabar, mossèn Ramon, quan i on tindrà lloc aquesta conferència lliçó inaugural?
Doncs mira, el dijous dia 20, a 7:45 del vespre, a la sala d'actes de la Universitat de Lleida. I després, l'endemà, continuarem amb una celebració de l'Eucaristia a l'Església Capella Universitària de Sant Martí, la romànica de Sant Martí, que és l'únic edifici que queda de l'antiga Universitat de Lleida. Això serà l'acte inaugural, la conferència el dia 20 i l'Eucaristia el dia 21.
Moltes gràcies, mossèn Ramon, per acompanyar-nos. A tots vosaltres que ens heu estat escoltant, fins a la propera entrevista. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Inauguració dels 25 anys de l'IREL.
El rectorat de la Universitat de Lleida acollirà el 20 d'octubre a les 6 de la tarda el recital poètic A la llum de l'ull. A continuació, a les 19:30 hores, tindrà lloc la lliçó inaugural del curs de l'IREL amb el títol Celebrar per donar gràcies, a càrrec de mossèn Ramon Prat.
Missa cantada a l'església de Sant Martí.
El divendres 21 d'octubre, l'església de Sant Martí, antiga capella de l'Estudi General, acollirà una missa cantada i un concert posterior de l'Escola Cantorum de l'Ateneu Popular de Ponent, també dintre dels actes del 25è aniversari de l'IREL.
Vetlla de pregària pel Dòmun. La delegació de Missions ha organitzat pel pròxim 22 d'octubre una vetlla de pregària pel Domun a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret. Tindrà lloc a les 8 de la tarda. El diumenge 23 d'octubre es celebra el Dia del Domun i amb aquest motiu es faran col·lectes en totes les parròquies de la diòcesi.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
L'acció caritativa i social de l'Església. A vegades, els cristians, es lamentem que algunes activitats nostres, realitzades per parròquies o associacions, són poc conegudes per la nostra societat. O no saben comunicar, o les accions tenen poca rellevància. Inclús tot el camp de l'acció social de l'Església no acaba d'arribar al cor de tots els nostres conciutadans. Tot i constatar que moltes institucions, com Càritas, Conferències de Sant Vicent de Paül, Mans Unides i tantes altres, gaudeixen d'un cert prestigi i estan reconegudes per amplis sectors. O potser el lament es produeix per voler complir amb la lletra d'aquell consell evangèlic que diu que la teva mà dreta no sàpiga què fa la teua mà esquerra. Per descomptat que accepto aquest sentir, però em sembla obligat a donar-vos a conèixer la següent notícia. Fa uns mesos es va encarregar un informe sobre l'acció social de les entitats d'Església i la seva aportació a la cohesió social de Catalunya. Una investigació promoguda conjuntament per la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Pere Tarrés. El treball l'ha dut a terme el director de la càtedra i professor titular de Sociologia, doctor Àngel Belsunegui, que el va presentar als bisbes en la seva última reunió de l'estiu. Es va suscitar un diàleg molt interessant i es resumeixo ara algunes dades d'aquest estudi. Són 785 entitats socials de l'Església, de les quals un 75% han participat en aquest estudi. El 39% són de la diòcesi, de l'arxiprestat o de les parròquies. Un 41,8% pertanyen a instituts de vida consagrada o societats de vida apostòlica. I un 19% procedeixen d'iniciativa laical. Els àmbits d'actuació són els següents. Sociosanitari, el 17%, socioeducatiu, el 44% quasi, sociolaboral, el 25%, sociocomunitari, el 27%, cobrint un ampli espectre de necessitats que han arribat a 1.200.000 persones beneficiades. Algunes dades sobre aquestes persones són: el 61% són espanyols, el 39% són immigrants, el 26% no tenen habitatge, el 31% són aturats, el 11% són persones amb malalties mentals, a més d'altres percentatges referits a altres necessitats. Atenen tots aquells programes 18.850 voluntaris, que és el 84%, i 3.297 contratats, amb un total de 66% de dones i 34% d'homes. Un percentatge elevadíssim, el 77% de contratats, ha rebut formació durant l'últim any. Les hores de treball són immenses. Els desvoluntaris ascendeixen a 6.400.000 hores i les dels contratats 2.500.000. Finalment, una dada sobre l'activitat econòmica que es redueix en lo següent. Els ingressos anuals són 168 milions d'euros i les despeses 162. Els ingressos són d'iniciativa privada en un 65% i el 35% restant són públics. Ho remeto a l'estudi que està publicat. És molt revelador. És un motiu per alegrar-nos, per admirar la labor, la tasca de l'Església i per agrair a les persones la seva preocupació.
Bé, amics, arribem al final d'aquesta emissió. Esperem que les reflexions de mossèn Ramon Prat us hagin estat il·luminadores. Fins al proper programa.